L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda a tothom. Això és el Fem Família i avui parlem de música.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Doncs vinga, avui al Fem Família us ho dèiem, us ho explicàvem, volem parlar sobretot de música, perquè la música... també us ho dèiem, pot ser un gaudi, pot ser un divertimento, pot ser també moltes coses. Evidentment, una solució a neguits, a estrès, o fins i tot, per què no, a portar bé una malaltia. Mireu, Mireia Serra és una musicoterapeuta i fa servir la música per tal d'acompanyar des de la Fundació Instituto San José de Madrid els malalts de coronavirus i els seus familiars. En parlem amb ella de tot plegat. Mireia Serra, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Em fa molta il·lusió poder estar aquí amb vosaltres i compartir.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, pels que no estem avançats a la musicoteràpia, de fet, pels que no en sabem de música, què és la musicoteràpia? Per què serveix?
Doncs mira, així, des d'una manera així com més oficial, no? Des de la Federació Mundial, simplement és aplicar la música i tots els seus elements musicals, no? Doncs l'harmonia, el ritme... D'una manera més planificada, amb una intervenció per part d'un professional, per posar-lo al servei de les persones, no? En allò que es necessiti. A vegades és una cosa a nivell de comunitat, a vegades és per establir unes coses més físiques o més emocionals, per connectar amb aquesta part més espiritual, no? I llavors, doncs, en tots els àmbits de la persona, o sigui, el físic, l'emocional, l'espiritual, el social, i allà on faci falta. Des d'una escola, des d'un hospital, una residència de persones grans, a qualsevol lloc on la música pugui arribar i pugui ser un servei, doncs allà està.
Volia començar precisament, perquè ens definissis el terme de musicoteràpia, perquè em fa l'efecte, no ho sé, però em fa l'efecte que hi ha molt desconeixement sobre tot plegat i que també hi ha molt rumor sobre el que es pot arribar a aconseguir o no amb la música, no?
Sí, de fet la música la fem servir tots, no? I tots sabem que aquesta saviesa interna de la persona que sap el que necessita cada moment, doncs estem més tristos, i doncs anem a posar-nos una cosa que estigui més d'acord amb aquesta tristesa i després ja anem modificant i anem movent per sortir cap a un estat que sigui més positiu. I tots tenim aquesta banda de saviesa. L'única, doncs, segons, per exemple, a l'hospital, doncs, allà la tenim integrada d'una manera més planificada dins de l'estructura de l'hospital, perquè creiem en la música com a eina de salut, no? Tant pel familiar com pel pacient, com pel mateix equip. Llavors la posem al servei i la integrem dins de tot el que és la nostra oferta, no? La fem servir des de... que ens pugui ajudar doncs, amb el diagnòstic d'una persona, en casos a més així a nivell neurològic, la podem utilitzar d'una manera molt planificada de cara a treballar una millor i una més ràpida recuperació i rehabilitació d'una persona doncs, a nivell més físic, o també doncs, per ajudar-nos a connectar doncs, amb aquesta part més espiritual quan algú ha de marxar, no? quan algú està més en la seva fase final de vida, la música ens ho posa fàcil, ens permet... doncs estar amb més amor, amb més bellesa, amb més harmonia, per poder marxar més en pau.
Per tenir perquè quedi clar, es sosté sobretot en bases científiques,
Sí, hi ha molta base científica, perquè la música hi ha una part que és física, que és una física, per tant, és mesurable, i és aquesta part mesurable, podem mesurar molts resultats i molts efectes que tinguin en la persona, no? Només els escoltem, però pensem que la música la sentim a través de la pell, també, no? O sigui que de moltes maneres. I té molts efectes. I llavors aquests efectes són els que a vegades de manera més física, doncs, per exemple, com ens afecta amb una freqüència cardíaca, amb una manera de respirar, o a vegades doncs, amb el somriure d'una persona, amb un benestar, un millor confort, no? Hi ha moltes maneres també de poder mesurar els efectes de la música.
Mireu, per tal de que quedi tot plegat clar, per fer-nos doncs una mica d'idea del que és la musicoteràpia, ara entrarem en com ha viscut la Mireia tota aquesta època del coronavirus amb els malalts i tota la música, Però jo li demanava a la Mireia, abans d'entrar en aquest programa, si ens podia facilitar alguns exemples de música que hagi utilitzat i alguns moments que hagi utilitzat aquest tipus de música, no? Música com... A mi m'ha sorprès molt, Com aquesta. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Preciós, una delícia. Em sap greu tallar-lo, Aquest inici de Bohemian Rhapsody de Queen, que em deies, hi ha gent que ha utilitzat fins i tot per recordar la seva mare.
Mira, una de les coses que fem és que hi ha músiques que són importants per la persona, perquè això també estadísticament està demostrat, que el que és la música que és important, que forma part de la vida de la persona, té més efecte que una música desconeguda. Si la podem tocar en directe, sempre és molt millor i també té més força si la podem sentir gravada, tot i que escoltar Queen no és el mateix que tocar Queen, això és evident. O sigui, hi ha coses i veus que són impossibles de reproduir per molt que tu vulguis fer en directe, i és important recordar l'original. Tenen un efecte molt important. La música de les persones són importants. I aquesta precisament és la de Mama. Aquesta setmana l'hem estat escoltant, no? I d'altres autors, d'altres compositors o d'altres grups, doncs perquè fa poc ha estat el dia de la mare, no? És un mes de maig així molt femení, molt de la Mare Terra, també. Hi ha moltes cançons que estan relacionades en el moment en què estem vivint. És molt important situar-nos en el dia, no? I doncs aquesta, precisament, aquesta de Mama de Queen, ens va arribar ahir mateix per recordar i per agrair doncs, el fill, a la seva mare, que està ingressada a l'hospital en aquests moments.
Mireu, una altra de les músiques que em deia la Mireia, ahir mateix també la vam utilitzar, i esclar, quan m'ho deia la Mireia abans de fer aquest programa, evidentment no ens hem vist les cares, però és una història molt xula. És una història molt xula. Hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un...
Doncs com cantava Toni Cruz en aquesta banda sonora de Toy Story, lo que te digo de recordar, recorda'ns una mica aquesta petita història que m'explicaves ahir.
Sí, és bonica. Mira, una de les coses que jo crec que aquesta malaltia ens ha ensenyat a tots és posar-nos al servei, no? I al servei del que et necessita i de la persona en primer lloc. Jo tinc clar que vaig des de la música, però a vegades doncs ens hem hagut de reinventar, no? com a professió, també a vegades dins de l'hospital perquè primer és la persona, no? I en aquest cas, doncs, jo he estat molt també ajudant els companys. Hi havia un company, un auxiliar, que m'estava intentant afaitar amb un nano jove, doncs, perquè normalment a vegades això ho fan els familiars, però com que aquests dies no poden entrar, doncs també hi ha moltes tasques que fem nosaltres, no? Sobretot a infermeria i auxiliars. I estava intentant, doncs, això, afaitar-li, s'estava movent, un nano que es mou molt. I doncs em va dir, pots ajudar? I doncs li vaig agafar la mà i sé que li agraden molt les cançons Disney, les cançons de les bandes sonores de pel·lícules, de dibuixos animats, i aquesta l'havíem cantat amb la seva família doncs, abans que hi hagués tot això del confinament i doncs simplement li vaig agafar la mà i doncs entre el volar no, que diu i el moviment de la mà doncs vam fer que el moviment aquest es anés calmant, i doncs l'auxiliar de la seva banda estava fent la seva feina i jo estava calmant amb aquesta música, ballant amb ella amb la mà i a veure, vam poder fer la feina molt ràpidament, es va afaitar i llavors li vam fer un massatge a la cara.
El poder de la música, eh?
El poder de la música, sí, i de la presència, no? I el poder de la veu, també. Mm. Crec que és molt important la veu en aquests moments, que podem dir les coses i podem cantar, és important.
Ara ens explicaves, Mireia, que els familiars no poden entrar, evidentment, que estem tots una mica confinats. Deixa'm preguntar-te quina reacció dona la música en els pacients de Covid o inclús en els seus familiars.
Doncs mira, són dues coses diferents, val? Per una banda, els malalts, els pacients, que són les persones, amb què hem anat molt en primera línia, el primer objectiu és facilitar al màxim el benestar i que hi hagués estabilitat física, no? O sigui, doncs, són persones que de cop fan pics de febre i estem en sales que hi ha més d'una persona, per tant, de cop allò puja la temperatura i hi ha més moviment. I la música el que ha anat ha fet com de manera molt suau i molt tranquil·la, doncs intentar afavorir la calma, que poguessin respirar. Estem davant d'una malaltia, no?, que afecta sobretot els pulmons. Estem amb malalts que respiren doncs, per tràquia normalment, que ja fan molts mocs de per si, no? I llavors doncs, tot és un tema especialment delicat del cos en aquestes persones. I llavors el que hem estat fent ha fet molt cantar coses molt suaus, dient que respiressin llum, que era molt d'amor, donar una carícia, no? És que estàs abraçant algú, però ho està fent la música, perquè en aquests moments els familiars no poden venir. I sobretot això, que ajudés a respirar tranquil·lament, a baixar la nostra potència cardíaca, que estiguessin tranquils, perquè el seu, doncs, bueno, perquè mentre el tractament està fent el seu efecte, no? I doncs tots hem confiat. Aquesta per una banda. I llavors, doncs, en relació als familiars, el que hem fet ha estat intentar mantenir el vincle, o sigui, de l'altre gran aspecte que teníem en compte, no? Per una banda, l'estabilitat física i mantenir la salut de la persona, això prioritari, i llavors mantenir el vincle amb els familiars. Tenim malalts que fa anys que estan enllitats, no? Llavors, els mateixos anys que fa que els seus cuidadors vinen cada dia a visitar-los, no? Llavors, aquest confinament ha trencat relacions i vincles familiars molt potents de fa molts anys, no establerts de fa molts anys. Llavors, ha estat una de les maneres que hem inventat, ha estat, bueno, doncs, a través de la tecnologia, aprofitar la tecnologia, perquè aquest vincle fos el menys possible.
És clar, Mireia, perquè estem parlant de malalts i de familiars, sí. però també compta la vostra. Quina ha estat la teva experiència amb tot? Perquè, esclar, és una malaltia que ningú havia tingut mai abans i, per tant, entenc que tot és molt nou.
Sí, mira, tot és molt nou, no? És una malaltia que no entén de patologies, que no entén, ens posa a tots en el mateix nivell. Per mi ha estat un gran aprenentatge global, no? Necessitem un abordatge global, perquè dius, no és càncer, no és rehabilitació, afecta a tot l'hospital, a totes les unitats de l'hospital, i afecta tant a familiars com a pacients, com els que anem de blanc, per dir-ho d'una manera, no? Els més sanitaris. Per tant, tots estem al mateix nivell, ens unifica a tots. I, per l'altra banda, hi ha una part que és com cuidar-se, protegir-se, no? Fem les mesures doncs, que hem disposat a cada moment. Doncs, per part de l'hospital, doncs, aquestes mesures més de mascaretes, i també doncs, de tenir molt en compte com ens movíem, també dins de l'hospital, per les sales, no? Doncs, començar per les bandes en què les persones estan sense febre o que no hi ha casos positius i llavors anar avançant tots, no? O sigui, com en línia cap a les coses, les zones més complicades, no recular, perquè quan recules doncs, hi ha una part teva que sí, per exemple, s'ha embrutat, no? Diguem-ne, d'aquests elements més de virus, ho pots tornar enrere i ho passes a altres persones que potser estan netes, no? Llavors hi ha tota una consciència de moure's de manera diferent i amb un ritme diferent a través de l'hospital, no? Sempre en què la salut és el principal. Uh-huh. Llavors, com a equip, hem respectat molt la feina que estàvem fent cadascú i, per altra banda, el cuidar-nos des de què és el que necessitem, com ens sentim, com ho podem expressar. Doncs perquè no deixa de ser una cosa desconeguda, estressant també en alguns moments, i que, bueno, que no controles, és una malaltia que no controles, no saps per on sortirà i com tu respondràs, no? I cadascú respon pues, com pot i de la millor manera que sap a cada moment. I en això és com un barco que anem tots plegats. Hem entrat tots plegats, el creuem i sortim tots plegats, no hi ha un treball d'equip.
Mireia, entenc que de seguida escoltem l'última peça que em passaves i de fet és la que més em va xocar, que useu per fer musicoteràpia. I precisament et faig aquesta darrera pregunta, eh? Per fer musicoteràpia es tracta de posar als pacients música que a ells els agradi o no té per què?
Bueno, hi ha una part que és important, la música que a ells els agrada, perquè sempre hi ha més records associats, més emocions, no? No, però no té per què ser. A vegades una cosa que et sorprèn i et ve de nou, doncs també té un efecte, no? Que potser no és el que esperes, el que busques d'entrada, però també passa, no? Nosaltres que estem en sales grupals, a vegades poses una música pensant en una persona i el que et respon és el de l'altra banda. I esperades, no? Però doncs, aquestes parts de sorpresa de la vida a través de la música també són molt bones d'incloure. És benvinguda. Sempre, la música sempre té un efecte contínuament, no? Ens afecta contínuament. Llavors és buscar la manera que aquest efecte sigui sempre el màxim positiu per les persones.
Una d'elles era aquesta. Quan parlem de musicoteràpia, jo sempre m'he imaginat música tranquil·la, relaxant. Aquesta ho és, eh? Però és que el grup és AC/DC.
Sí, aquesta cançó la vam posar. Clar, val qualsevol música, no? Sí, jo no descarto cap. M'han ensenyat que a vegades hi ha una persona que et demana una cançó i no saps ben bé per què. A vegades és per la lletra, a vegades és per l'instrument, a vegades és per la veu de gust, per una emoció que ha viscut en un moment concret. Uh-huh. I doncs tenim persones que també, que són joves, que en la seva vida normal han viscut i han anat fins i tot doncs, a concerts d'això, més de música heavy, de metal, no? Uh-huh. I és la seva història de música.
La seva font de relax,
història
eh?
Història musical. Uh-huh. Llavors, perquè no fer-la servir, no? Una cosa és el que tu t'agrada com a persona, com a Mireia, com a Jordi, com a Joan, i l'altre és la que li agrada a la persona amb la que estàs treballant, no? I aquí és aquest punt en què et poses al servei de la persona en funció del que ella et digui o necessiti o també puguis intuir. I intentar relaxar una mica el cos i comunicar-nos des de les parts, des de les coses, no? Saludem amb aquesta, només de persona xoquem els colzes i ens diem hola. Des de la seva per què no?
Mireia Serra, musicoterapeuta, moltíssimes gràcies, molta força, gràcies per animar tothom des de la música i, com sempre, molta música, això sempre.
Gràcies a vosaltres per l'interès, per compartir-ho, no deixeu de cantar, no deixeu de... que la música ens permet sortir cap enfora, no? És una manera de volar cap endintre, ens fa anar cap endintre, però ara ens pots connectar amb els altres d'una manera molt fàcil i molt bonica, no ho deixeu de fer.
Gràcies, Mireia, una abraçada molt gran.
Gràcies, adéu.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I en aquest programa avui volíem seguir parlant de música, perquè mireu, Compassats és un projecte per acompanyar música i activitats musicoterapeutes a les persones que conviuen amb Alzheimer durant el confinament pel coronavirus. Una de les persones que hi ha col·laborat en aquest projecte, que ha fet de voluntari, és un gran tenor professional de casa nostra, com Roger Padullés.
Hola, bon dia, em dic Roger Padullés, espero que estigueu bé. I us cantaré una cançó que es diu Rosó, que és molt coneguda a Catalunya i que pertany a una sarsuela, que es diu Pel teu amor, de Josep Ribes. Espero que us ho agradi. Rosó, rosó, llum de la meva vida, rosó,
Roger Padollers, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, com esteu?
Deixa'm preguntar-te primer de tot com neix un projecte com Compassats, tan maco i tan bonic.
Bé, jo la veritat és que és un projecte en el qual hi havia aterrat quan el projecte ja estava començat. Però em consta que la gent que em va trucar perquè en formés part em van dir doncs, que s'havien trobat que en aquests temps de confinament molts malalts que estaven en centres en què eren atesos d'Alzheimer i d'altres malalties els havien hagut d'enviar a casa i es trobaven que no podien fer les teràpies que habitualment feien amb ells de manera de grup, no? I em van demanar que una de les coses que sempre els agraden més als pacients és escoltar música potser de la seva època, que són pacients, no tots ells són gent gran, però la majoria sí, i em van demanar a veure si podia gravar alguna cançó que els pogués agradar a aquesta gent, no? I bé, així va sorgir la cosa. Jo no estava ficat en aquest món del tema de l'Alzheimer, però vaja, em va encantar que m'ho proposessin i de seguida vaig gravar aquesta cançó, Rosó, que és una sarsuela, és una romança d'una sarsuela que va ser molt coneguda, sobretot la va popularitzar un tenor català, que era Emili Vendrell, que la va enregistrar i la va cantar moltes vegades, i sé que és una cançó molt coneguda.
Deixa'm preguntar-te per què la música serveix a les persones amb Alzheimer. Què creus que té la música tan important o que arriba tant a les persones que fins i tot relaxa tants neguits, no?
Sí, de fet, no soc un especialista i espero no dir gaires bajanades en aquest sentit, no? Però sí que he viscut, no sé, per exemple, la meva àvia, no? Que jo no l'havia sentit cantar mai, no? Ni quan cuinava ni quan estava per casa, i en canvi un dia jo cantant una cançó popular espanyola, ella la coneixia i es va posar a cantar amb mi, no? I per mi va ser com una sorpresa molt gran. I aquests darrers dies, que m'he anat informant una mica sobre el tema, veig que una cosa és la parla i els records que tenim, diguem, més conscients, i uns altres són els records que tenim, diguem, amagats en el nostre cervell de manera més inconscient. I la música és un d'aquests records. Hi ha gent que té problemes de parla i, en canvi, se'n recorda de totes les lletres de les cançons, no? I després de fer aquesta gravació de Rosó, m'han arribat alguns inputs de gent que l'havia escoltat, de cuidadors que tenien gent amb Alzheimer al seu càrrec, que ens deien que havien cantat la cançó des del principi fins al final i que se'n recordaven que l'havien ballat en un embalat, no? Clar, és un record que són unes experiències que tu... A mi m'han fet molt feliç haver col·laborat en aquesta iniciativa, justament per aquests... Si fas un bé a algú altre, doncs la culminació del fet de cantar, no?
Jo no sé si abans d'informar-te, com deies, de tot plegat, d'aquesta musicoteràpia, d'entrar a formar part d'aquest Compassats, ja t'adonaves a l'hora de cantar que la música té alguna cosa de terapèutic, no?
Sí, vaja, és que la música jo diria que té aquesta vessant de dues maneres. Una, per la pròpia persona que canta, que és una manera d'expressar-te i de treure el que portes dins, i aquesta és una manera doncs, d'alliberar-te tu mateix, no?, quan cantes. I l'altra és veure que realment les persones que estan al teu davant s'emocionen amb allò que dius, amb allò que fas, la combinació del text i de la música, i sempre es toca algun ressort a dins de la persona que t'escolta que surt canviada, no?, després d'haver-te escoltat. I vaja, i la meva carrera com a cantant, sempre una de les obsessions que tinc és que la gent surti dels concerts amb un estat d'ànim diferent del que hi ha entrat, no?
Mira, ara tot just...
Una cosa rutinària no té cap sentit.
Tot just ho deies, vull que la gent surti dels meus concerts doncs diferent de com hi ha entrat. Deixa'm preguntar-te, aprofitant que tenim a Roger Padollers al telèfon avui, tot i que surto una mica de tema, però és que ens heu regalat sessions musicoterapeutes a tothom a través de les xarxes socials i de forma gratuïta. Com està el món de la música en particular i el món de la cultura en general?
Bé, jo, clar, puc parlar del que m'afecta a mi, que és el tema de la música clàssica. I sense cap ànim de fer el pluricó, la veritat és que les coses estan molt malament en el sentit de que la majoria de cantants i de músics som autònoms. Això vol dir que si no treballem no cobrem res. A més, tampoc no podem tenir atur, I a mi, en el meu cas particular, doncs, des de que va començar el confinament i fins al mes de setembre, m'han suspès 25 actuacions que tenia.
Déu-n'hi-do.
I clar, són, diguem, qualsevol que es pot imaginar que això és un cop almenys financer en primer terme, i segon també de, no sé, de cop i volta no tens aquesta via per treballar, per relacionar-te amb altres persones, i bé, es viu amb una mica de neguit el fet de encara no tenir ni una data de dir, mira, doncs ens podrem tornar a reunir 500 persones en una sala disfrutant de fer música i escoltar-la plegats. I això fa que la gent ho viu de manera molt diferent. Jo poc he anat parlant amb altres companys, alguns evidentment surten al vespre i els encanta cantar als balcons, i en canvi n'hi ha d'altres que aquests dies doncs, no els surt a dins això de cantar, no? I se centren en fer altres coses. Cadascú suposo que ho viu de la seva manera, però vaja, diuen que aquesta crisi ha de servir perquè després hi hagi coses que no es repeteixin.
I tant.
Jo suposo que la precarietat del món de la cultura en general, de la música i del món de la cultura en general, és una de les coses que ens hem de fer mirar.
I tornarem, segur que hi tornarem tots a consumir cultura, a consumir més música. Tenor Roger Padollers, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots, i ja sabeu que estimo molt Radio Estel.
En som conscients, en som conscients. Una abraçada molt gran, Roger.
Una abraçada. Adéu.